Ràdio Vilafranca. Penedès en xarxa. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Aquesta temporada mantenim el propòsit que us alimenteu de forma conscient, en cap, amb seny, amb productes de quilòmetre zero, de proximitat, i això vol dir alimentació conscient, aquesta secció mensual, que aquesta temporada anirà a càrrec de l'Anna Ferrés i de l'Esther Milà. Així que avui estrenem temporada i estrenem alimentació conscient justament amb l'Esther Milà, dietista nutricionista de l'equip d'atenció primària de Sant Sadurní d'Anoia. Esther, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
De fet, ens vam conèixer la temporada passada, sí? Que vas venir un dia de convidada a l'espai. Per tant, aquests micros i aquest espai ja no t'és tan estrany, eh?
No, ja el tenim una mica conegut.
Seguirem una miqueta el que fèiem la temporada passada. Quina és la intenció que tenim?
La intenció és anar apareixent de forma mensual al programa, explicant una miqueta quatre consells d'alimentació saludable, que molt segurament ja els coneixereu, per anar-los refrescant i anar aprofundint una miqueta. També parlar del producte que està de temporada, que trobem al mercat, que és més saludable, més econòmic i més sostenible. I després també apropar-vos alguna recepteta que us pugui ajudar a l'hora d'organitzar-vos a la cuina i de provar coses noves i donar-vos també algun petit consell. Aprofitarem en algun moment puntual també per anar desmitificant algunes coses que sentim pel carrer o llegim per internet o ens arriben, doncs si són veritat, si són mentida o si hi ha algun dubte o podem aprofitar per explicar alguna coseta, alguna curiositat extra.
Parlaves d'internet i és veritat que les xarxes socials, darrerament hi ha molta influencer que parla d'alimentació i de vida saludable.
Sí,
ens i no trobem... totes amb fonament, no?
Exacte, ens trobem amb molta, molta, molta informació i després som nosaltres els que hem d'aprendre a triar aquella que ens serveix, que ens pot ser útil o si realment ens estan dient coses que no tenen gaire sentit.
Avui estrenem secció parlant de la tornada a la rutina, perquè qui més qui menys l'està fent o potser ja l'ha fet, però vaja, el que marca definitivament la represa de les rutines, tornar a agafar el ritme, és la tornada a l'escola. I això passava fa una setmana mal comptada. Per tant, tots, d'una forma o d'una altra, encara que faci dies que hem tornat de les vacances, anem darrere amb alimentació. A l'estiu ens deixem anar una mica, no? Per tant, ara també toca reprendre bons hàbits.
La tornada a la rutina mai és fàcil, no és fàcil per nens, no és fàcil per adults, però tots hem de posar una miqueta de la nostra part per recuperar aquelles rutines, aquells hàbits que ens ajuden tant i tant a que aquesta tornada sigui més suau, que l'aterrissatge sigui més ben portat, perquè l'alimentació saludable és important també durant l'estiu, però és fàcil que ens relaxem, que els horaris canviïn, que ens canviïn també alguns hàbits. Això no vol dir que haguem de recuperar hàbits, perquè en principi s'haurien d'haver mantingut, però sí reajustar a vegades, no? Planificar una miqueta més, organitzar-nos una miqueta més, perquè el temps va just, hem de tornar a les rutines, això implica un esforç, implica un període d'adaptació. Aleshores, sabem, està demostrat, no?, que amb planificació, amb organització, amb rutines, tot es fa més fàcil. I que si comencem bé, a la llarga, ens ajuda que tot sigui més fàcil. Si nosaltres comencem ja amb mal peu, desorganitzats i desendreçats, després arreglar-ho encara costa més. Aleshores, val la pena invertir, ara explicarem una miqueta com, no? Però invertir una miqueta de temps en organitzar-nos, en planificar-nos, per després intentar doncs, que això sigui fàcil, que sigui un hàbit que ja ens ho porti, no? Que ja no haguem de pensar tant, que no haguem d'improvisar. Perquè improvisar acostumem a improvisar malament. Si obro la nevera i em pregunto no, què faré avui,
aviam, en general... Què tinc, què faig?
Exacte. En general és, ostres, això no em ve de gust. Ara em fa mandra cuinar, o em fa mandra netejar, o em fa mandra embrutar. Agafaré qualsevol cosa.
I qualsevol cosa acostuma a ser un processat, no?
Qualsevol cosa, o un processat, o menjar de mala qualitat, o acabem variant poc, tenint unes rutines com molt monòtones, i això també fa que l'alimentació saludable es quedi en un segon terme, no? Moltes vegades acabem fent males eleccions. Aleshores, la proposta que jo us porto avui és, 1, la planificació, i 2, tenir un bon rebost que ens ajudi. perquè a vegades sí que és veritat que acabem improvisant, però si acabem improvisant amb un bon rebost, amb un bon, com si diguéssim, amb un bon recolzament, doncs aquesta improvisació acostuma a ser una miqueta més saludable. Començarem primer de tot amb la planificació, si us sembla bé.
Doncs vinga, necessitem, sí? Què, paper i boli, un Excel? És complicada aquesta planificació?
Mireu, jo el que sempre acostumo a explicar és el mètode del plat saludable. No sé si el coneixeu.
Aquest sí, segurament... n'hem parlat, el mètode plat de Harvard, no?
Exacte, que és... Visualment, hem de veure que la meitat del nostre plat ha de ser verdura, ja sigui cuita, crua, amb crema, saltejada, com vulguem, com ens vingui de gust, una quarta part hidrat de carboni, i sempre prioritzant l'integral, que sigui arròs, pasta, patata, pa, llegum, i una quarta part proteïna, carn, peix, ou o llegum.
Saps que això no es fa.
Això és l'ABC.
Sí, o sigui, sí, visualment... i és fàcil, a més és molt fàcil.
Exacte, i aquí podem jugar molt... Bueno, pot tenir molta gràcia l'acompanyament, perquè al final si nosaltres prioritzem aquells acompanyaments de verdura, ja sigui un tomàquet amanit, o sigui una verdura saltejada que podem tenir a la nevera, tirar de verdures congelades, de verdures en conserva, podem tenir moltes opcions que ens ajudin a fer que aquest plat sigui més saludable. Llavors, jo el que aconsello sempre és, tenint això en ment, escriure els plats que ens són fàcil, que és habitual, que consumim a casa, que a tothom li agraden, que no ens porten molta feinada.
Fem una llista.
Ah, exacte, fer un llistat, per exemple, no sé, ensaladilla russa, o gazpacho, o farem, no sé, carn arrebossada amb patates fregides. El que fem és igual. I a partir d'aquí afegim allò que li falta al plat. Si he agafat la carn arrebossada amb patates fregides, doncs intentaré acompanyar amb verdura, perquè fregits se'n poden menjar, de tant en tant, no passa res. Però sempre intentem acabar d'equilibrar aquell plat. Val? O jo què sé, he escrit gazpacho. Doncs aquest gazpacho, que va ser tot verdura, com el complemento? Doncs el podria complementar amb una truita de patates, val? Que ja tindríem la proteïna i tindríem l'hidrat de carboni.
Per tant, estic dissenyant el plat, l'àpat, en definitiva.
Exacte. Comencem per la unitat més petitona. Dissenyo el que seria, doncs, la base, que seria el dia a dia.
Què ens agrada, què acostumem
petitó,
a menjar.
I després i acabem... la feina és... anem a planificar la setmana. Jo escric, em faig un requadre, si vull, o m'ho planifico com em vagi més bé, i aquí vaig posant com les peces del puzzle, no? Doncs aquest dia, quan serem a dinar? No? Perquè a vegades també, a vegades
aquesta
som un, a vegades som quatre, a vegades som... Planifico una miqueta.
I aquell que no ve a dinar s'ho menjarà per sopar.
Exacte, o no. O podem planificar i ajustar una miqueta i pensar, m'ho prendré de carmanyola, m'ho menjaré a la feina, què és el que em prenc, com ho prenc. Val? I així d'aquesta manera acabem d'ajustar els àpats, el nombre de persones i una miqueta que siguin variadets. Contem que de no repetir moltes vegades les mateixes preparacions. Si alguna cosa no agrada a algú de la família, doncs aprofitem aquell dia que no hi és amb aquell àpat per fer-ho. I així més o menys anem tenint una alimentació variadeta, ben pensada, però sobretot saludable.
I així construïm els 7 dies de la setmana. O fent els 5, que són els que treballem i anem a escola, ja estaria bé.
Jo en general recomano fer-ne 5, i sempre reservar algun moment de la setmana, que pot ser cap de setmana perfectament, per fer sobres. Perquè a vegades no calculem bé, o algú falla a última hora, o... i va molt bé fer aquestes sobres perquè si no s'acaben tirant. Aleshores reservem algun àpat per acabar d'aprofitar aquestes sobres i la resta doncs, els podem deixar una miqueta més lliures a la improvisació i si veiem que ens costa molt i que acaben sent uns àpats molt desestructurats, doncs després ja els puc anar planificant. Però si fem de dilluns a divendres, en general, funciona bastant bé. També, tenint els àpats planificadets, puc planificar la compra, que això va molt bé.
Abans de planificar compra, deixa'm que et pregunti, que està molt bé dir ens agrada això, però la millor amb aquest brainstorming familiar que fem, clar, el peix, ja sabem que costa, no cau peix ni un sol dia. Aleshores, què recomanes? Quantes racions de peix setmanals? Quantes de carn?
Això donaria per un altre programa sencer.
Si he menjat si carn voleu... al migdia, puc tornar a menjar carn al vespre?
Si us sembla bé, deixem aquesta petita secció per un altre dia,
sí.
I podem parlar de com planificar un menú que estigui ben estructuradet i que estigui correcte. Si voleu més informació, si esteu escoltant i en el moment necessiteu saber-ho, que sapigueu que l'Agència Catalana de Salut Pública té una guia molt, molt xula, que segurament ja n'heu sentit a parlar, que es diu Petits canvis per menjar millor, que ens proposa doncs, una miqueta petits canvis que podem fer el dia a dia nosaltres per intentar tenir una alimentació més saludable, com per exemple augmentar el consum d'hortalisses, de llegums, de verdura, de fruita seca, també de fruits secs, com poden ser ametlles, nous, avellanes. I després també ens demana que augmentem el consum de llegum, que moltes vegades ens preocupem per si mengem prou peix, prou carn... doncs donem-li prioritat al llegum. Segurament farem una bona aposta per millorar la nostra salut.
Perquè el llegum, què l'incloem? En el grup d'hidrats o de proteïna vegetal?
El llegum seria mig hidrat, mig proteïna. Seria una miqueta un combinat. Per tant, imaginem-nos que fem una amanida ben variada de verdura. Si la fem amb llegum, ja no faria falta que hi afegíssim res més. El que passa que ha de ser una bona quantitat de llegum. Si posem poqueta quantitat de llegum, sempre podem complementar amb una miqueta més d'hidrat i una miqueta més de proteïna. Per exemple, fem una amanida de llenties o de cigrons i l'acompanyem amb una llesqueta de pa i també hi posem una miqueta d'ou dur. Llavors ja tindríem l'àpat ben complet. Val? Es tracta d'anar perfilant, això que us deia, d'escriure el nom del menjar que fem i calcular una miqueta què m'hi faltaria. Més verdura, més hidrat, més proteïna i anar construint aquest puzzle.
Doncs va, anem pel segon pas que proposaves, sí, que és la compra o abastir aquest rebost.
De fet, la guia de petits canvis per menjar millor ens dona una miqueta de pautes de quantes racions serien recomanables a la setmana a consumir i també ens dona una miqueta de pautes de com comprar, de què tenir el rebost, de com aprofitar tot el que tenim per fer unes receptes saludables, de temporada, però a més sostenibles, no? Perquè fer una alimentació amb receptes d'aprofitament és ideal, per a l'economia familiar, perquè podem, amb menys quantitat de menjar, aprofitar i fer unes receptes més saludables, més de temporada i, sobretot, sostenibles, però també aquesta guia ens permet que la nostra alimentació en conjunt sigui molt més saludable, amb petits canvis. No es tracta de fer-los tot de cop, però miqueta a miqueta anar-los incorporant.
La podem trobar online, oi, la guia?
Online, sí. És bastant extensa. Però després tenen un pòster resumidet on te podem trobar els petits canvis que ens proposen.
Anem a comprar?
Exacte, anem a comprar.
És el teu segon pas, per planificar, sí, aquesta anar tornada a la rutina.
I fer-ho fàcil.
Saps, val? Que no agrada anar a comprar. Moltes vegades fa mandra.
I és molt important anar-hi amb la panxa plena, és a dir, després d'un àpat, i amb la llista feta.
Llista.
Sí, si nosaltres anem a comprar sense llista i amb gana, segurament acabarem comprant molt més del que necessitem i productes molt menys saludables. A més, també sempre recomanem anar a comprar més al mercat i menys al supermercat. Per què? Perquè per probabilitat comprarem més saludable i comprarem de temporada i segurament també de proximitat. Aleshores, tot el que puguem potenciar al mercat, intentem-ho, esforcem-nos a anar a comprar a mercat. Anar a comprar amb la llista feta, amb la llista feta dels menjars planificats, és a dir, sabem quants tomàquets hem de comprar, quants enciams necessitem, quants carbassons, perquè si no ens trobarem en què comprem molta quantitat d'una cosa, menys d'una altra, i després ens falta o ens sobra a l'hora d'elaborar els menjars.
I si sobra, s'acaba fent malbé.
S'acaba fent malbé o acabem fent qualsevol cosa per menjar-ho i després se'ns desquadra tota la setmana. També és veritat que quan anem a comprar a vegades trobem superofertes. Atenció amb les superofertes, perquè en general són paquets molt grans de... Aleshores, si nosaltres comprem molta quantitat, una cosa és que compris pasta o arròs o llegum sec, que això ho pots guardar bé, però les superofertes de coses que caduquen aviat no ens interessen, perquè acabem menjant molta més quantitat o se'ns fa malbé i llencem. Aleshores, aquí sí que hem d'intentar ajustar una miqueta. I lligat amb la compra, també volia parlar dels esmorzars i dels berenars, perquè a vegades planifiquem molt...
Això sí que és un
molt...
tema amb majúscules, eh?
Acabem planificant molt els dinars i els sopars i descuidem la resta. Aleshores, important, que no siguin avorrits, que siguin variadets, donant molta importància a la fruita fresca. Fruita fresca i fruita de temporada, perquè sí que aquí, al final, el que mengem, si és bo, si ens agrada, si té bon gust, acaba tenint un impacte a la nostra alimentació. Si és bo, en mengem més. Si en mengem més, acaba tenint doncs, aquesta importància, no?, de tres peces de fruita al dia. Doncs això hauria d'anar sent esmorzar, berenar i postres de dinar o de sopar. Si són quatre, tampoc passa res. El problema el tenim quan ens quedem curts. Llavors, esmorzars i berenars, donar molta importància a la fruita fresca, val? Intentar variar, i variar incloent aliments saludables, per exemple, qualsevol cereal integral, un pa integral, uns flocs de civada, que també són integrals, podem afegir fruits secs, nous, ametlles, avellanes, un làctic natural, llet o begudes vegetals enriquides amb calci, enriquides amb vitamina D, sense sucres afegits. Intentem afegir aquell cacau soluble o aquestes coses extres.
El suc de fruita en bric.
Exacte, la fruita fresca, la fruita natural, pot ser macedònia, fins i tot de tant en tant podem fer un batut amb no sé, un iogurt natural, un, per exemple, un plàtan i unes avellanes. Per què no? És un berenar o un esmorzar molt saludable, però que sí que estem fent servir doncs, un producte una miqueta amb un format diferent. Aquest mateix batut el podem congelar i transformar en un gelat per berenar totalment saludable. Al setembre encara fa calor, vull dir que podem aprofitar aquestes opcions que aviat se'ns començaran a acabar. I després també intentar que aquests berenars i aquests esmorzars en siguin suficients però no excessius. És a dir, si algú es desperta sense massa gana, no hi ha problema amb no esmorzar. L'esmorzar no és l'àpat més important del dia, com s'havia dit.
Allò que es deia d'esmorzar de rei ja està passat de pantalla,
exacte.
No?
Exacte. Hem de menjar segons la gana que tenim. Si jo em llevo que tinc poca gana, doncs esmorzo poquet. I a mig matí, si tinc més gana, doncs ja faré un àpat una miqueta més generós, però sempre prioritzant aquells aliments saludables. Això és l'important.
I escoltant-nos, no? Si hi ha gana
exacte.
O no hi ha gana. Gana
exacte.
Real, no perquè toca menjar.
I també aquí també juga la planificació, el que parlàvem. Si el que faig és dinar molt tard, doncs m'hauré de planificar potser un esmorzar a mig matí o a vegades potser fins i tot dos. Si jo el que faig és dinar tard, potser no berenaré perquè soparé més d'hora i no tindré gana. No passa res, ens podem muntar els àpats com a nosaltres ens vagin bé, sempre prioritzant aquells aliments que siguin saludables.
Doncs ara que deies això, Esther, de que si no hi ha gana no és obligatori menjar, el dubte del milió seria què passa amb el dejuni intermitent, que ho està petant i tant i tant a les xarxes amb influencers i hi ha molta gent que ho està practicant, dejunar o saltar-se àpats a prima, perquè molta gent ho fa per això.
Exacte, aquí és un tema estrella, no? Que sapiguem que saltar-se àpats no a prima. O sigui, al final el que passa és que si nosaltres ens saltem un àpat i tenim gana, segurament arribaré al següent àpat amb molta més gana o acabaré picant. I quan arribem amb moltes ganes de menjar qualsevol cosa, acabem menjant coses que no són saludables. Perquè la gana ens pot. Mengem el primer que trobem. Obrim el rebost i allò primer que trobo m'ho menjo. Aleshores, sí que aquí és veritat que caldria planificar-se, el que dèiem. No per saltar-se àpats ens estarem aprimant, sinó que depèn una miqueta del que mengem l'estona que mengem. Si jo faig dejuni intermitent i estic 14 hores sense menjar i després la resta del dia menjo, el que és important no és les hores que estic sense menjar, sinó el que menjo durant les hores que menjo. I això és el que ens hauríem de centrar, de menjar saludable i de menjar segons la gana. Si per organització familiar, per exemple, esmorzo a les 8 del matí i sopo a les 8 del vespre, faré un dejuni de 12 hores, però el que és important és, durant les hores que jo menjo, estic menjant verdura, fruita, llegum, m'estic organitzant bé, arribo amb gana, no arribo amb gana, com estic? Aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer. Val? Per tant, centrar-nos més en el que mengem que no pas en les hores que no mengem. Aquest seria una miqueta el consell.
Sempre ens agrada, quan ens visiteu, anar a mercat amb vosaltres. Què toca, què hi ha de temporada?
Doncs ara de temporada trobem d'estrella el raïm, no? Que és època plena de temporada de raïm. Les figues, el préssec, les nectarines, les prunes que aviat ja s'acabaran. Donem-los aquest últim raconet de temporada. I també de verdures trobaríem doncs, el carbassó, el pebrot, l'albergini, el tomàquet, la mongeta tendra, el cogombre, després aquelles verdures i fruites que tenim durant tot l'any, no? Que aquestes sempre ens acompanyen. Aleshores, quan anem a comprar, fixem-nos sobretot en el que està de temporada perquè és més gustós, és més econòmic i al final ajuda que tinguem una alimentació variada també durant tot l'any. No? Si ens anem ensenyint una miqueta el que està de temporada, ens conviden a anar variant.
Ens has portat alguna recepta?
Sí, avui us porto una recepta que seria pensada una miqueta per la planificació, no? Perquè l'alimentació saludable pot en algun moment semblar avorrida, pot semblar sosa, doncs us porto una recepta d'una salseta, d'una salsa verda que la podem fer, per exemple, amb julivert. Quan anem a comprar demanem que ens posin una miqueta de julivert i la podem acompanyar d'uns fruits secs, per exemple, d'uns anacards, jo us proposo 60 gramets d'anacards, un grapadet de julivert, que també podria ser alfàbrega, perquè no, qualsevol herba fresca que ens vingui de gust, una mica d'oli d'oliva, una miqueta d'all, que pot ser un granet d'all fresc, això també al gust i ens agrada més o menys fort d'all, una miqueta de formatge, jo recomano aquí un parmesà, que sigui més sec, que sigui més salat, i triturem. Podem afegir també pebre al gust. Aleshores, aquesta salseta verda ens pot acompanyar des d'un pollastre a la planxa, una verdura bullida, com pot ser una mongeta verda amb patata, ens pot acompanyar una miqueta de peix, ens pot acompanyar una amanida. Aleshores, aquesta salsa la que podem fer és fer-ne quantitat, la congelem després amb...
amb racions.
Com, amb glaçonets, exacte, amb una miqueta d'oli d'oliva a sobre, que acabi de cobrir, de fer una capeta, i ben congelada ja la tenim per tot el temps que vulguem. També podem fer potets petits i guardar-los a la nevera, que una setmaneta ens aguantarà perfectíssimament, i una miqueta més. Aleshores, aquí també és, un, és de gran ajuda, perquè a vegades amb algo ben senzill, com pot ser un pollastre de planxa amb una mica de mongeta i patata, acompanyat d'un tomàquet amanit i tot amb aquesta salseta, ens ajuda a tenir un plat ben diferent i amb els mateixos ingredients variar moltíssim la nostra alimentació.
I dona alegria i més nutrients, no?
Exacte, que al final, una miqueta el consell del mes que us porto seria que menjar sa no vol dir menjar avorrit i que ens podem ajudar d'aquestes petites salsetes o d'aquests extres o d'intentar aprofitar la mateixa cocció per fer diferents versions del mateix menjar. Per exemple, amb una mongeta i patata, un dia li podem afegir la salseta verda, un altre dia ho podem saltejar amb una miqueta de pernil salat i un altre dia li podem fer tal qual amb una mica de maionesa. Vull dir que de la mateixa versió li podem anar donant la volta i a vegades aprofitar una plantilla d'àpats que ens fem una setmana, donar-li la volta amb aquestes versions i que amb poca feina tenim una altra setmana solucionada.
Les tonegem, no?, d'alguna manera?
Ah, exacte.
Doncs tonejarem aquests àpats perquè no resultin avorrits i tot flueixi millor a casa quan mengem. Moltes gràcies, Esther Milà, benvinguda. D'aquí 2 mesos ens retrobem amb tu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Avui fa un dia blau, net i clar.
Des d'Osona els trau, acompanyats amb Lluís Gavaldà, cantant aquest blau net i clar. S'ha pujat de cop al cap, aixequem els punts amunt per cridar, encara som joves. Saltar i no tenir por d'arribar baix i poder prendre mal, sense fer.
Ara són 11:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un darrer repàs a les notícies dins del Penedès en xarxa, començant per explicar-vos que l'inici de les classes universitàries ha tornat a col·lapsar el servei de bus de Vilafranca a Barcelona. Els usuaris del bus fa un parell d'anys que s'han hagut d'acostumar a les cues i als problemes. Tot des de l'inici de les obres del tren de Rodalies, que cada vegada han provocat un traspàs més gran de viatgers. El problema s'ha agreujat aquesta setmana amb l'inici del curs universitari. Les cues són molt llargues i, tot i l'augment de busos, el temps d'espera es fa llarg. El Gabriel Aullón, que és usuari del bus des de fa molts anys, i assenyala que l'inici del curs ha disparat la demanda. En canvi, en Joan Casanyes és un usuari ocasional i aquest matí agafava el bus. Aquesta setmana ha constatat que la gent no vol agafar el tren. Els estudiants universitaris s'incorporen ara al servei a l'inici del curs. La Laia Bosch l'utilitza habitualment, però coneix moltes companyes d'estudi també que han optat per deixar el tren i apuntar-se al bus. Aquesta situació repeteix cada setembre en els darrers anys i per aquest motiu el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Vilafranca, Miquel Medialdea, ha explicat que des de l'Ajuntament ja van mantenir el juliol un contacte amb la Direcció General de Transport de la Generalitat, demanant un reforç del servei per carretera. Veient com les obres del tren s'han d'allargar en el temps, aquest dilluns tenen una segona reunió per reclamar una solució al problema. I el Penedès vigila la possible arribada a la comarca de l'escarabat vespre. Les empreses fitosanitàries que treballen pels diferents ajuntaments del Penedès estan duent a terme en els últims dos mesos una intensa tasca de control davant la possible arribada de l'escarabat vespre a la comarca. L'escarabat vespre s'ha convertit aquest 2023 en una plaga al Vallès Occidental i ja s'han detectat alguns primers exemplars al Baix Llobregat. Es tracta d'un insecte que ataca de manera específica, però molt devastadora, totes les moreres, ja siguin plantades als carrers o als jardins particulars. És una de les nombroses espècies invasores que han anat arribant a Catalunya en els últims anys. És originària de l'Àsia i el seu aspecte és molt semblant al d'una vespa, però no vola. L'escarabat vespa es va detectar per primera vegada a Catalunya el 2014 i des d'aleshores ha generat ja alguns episodis de plagues a diferents zones, però ara per ara mai a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Tornen els dissabtes creatius a Castellví de la Marca. Aquest proper dissabte hi ha una nova activitat del cicle de dissabtes creatius al municipi de Castellví, amb un taller de joieria a càrrec de Fimons. En aquest cas es proposa l'elaboració d'un collaret reversible. És una activitat gratuïta. Les places són limitades i es poden reservar trucant o anant presencialment a l'Ajuntament o a través del WhatsApp en el telèfon 687 03 12 15. El taller es farà a partir de les 10 del matí de demà passat dissabte en la sala polivalent de la Munia. Aquest cicle es realitza a través del recurs Finançament de Tallers i Activitats Formatives d'Àmbit Cultural de la Diputació de Barcelona. I d'altra banda, Cunit celebra la primera festa de l'esport que tindrà lloc aquest dissabte. A partir de les 5 de la tarda, la Regidoria d'Esports organitza aquesta primera festa de l'esport a l'esplanada de l'Avinguda de la Font de Cunit. Amb el teló de fons de les platges cunitenques, l'Ajuntament oferirà un seguit d'activitats i actuacions adreçades a tota la família i a totes les edats, amb el denominador comú de la pràctica esportiva al nostre municipi. Per això s'hi trobaran espais on clubs i entitats locals disposaran d'una carpa i on realitzaran exhibició de les seves disciplines. A la primera festa de l'esport s'hi podrà trobar tota l'oferta esportiva de clubs i entitats esportives del municipi de Cunit, també com diferents esdeveniments esportius que es desenvoluparan en aquest municipi durant tot l'any. Com a cluenda hi haurà els concerts de Mushka, els amics de Manel, Angie Ski i també la sessió de DJs Tall Boys.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Vinga, va, recta final, quan passen gairebé 6 minuts de 11:45. Tancarem aquest primer dijous de la temporada amb un altre retrobament. Tornem a saludar la Janet Porter, directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní, que ens tornarà a acompanyar un cop al mes per apropar-nos molta música. Anem fins als estudis de Ràdio Sant Sadurní, on ja està a punt, amb l'Eli Jiménez.
Ens retrobem una temporada més, sisena temporada del Penedès en Xarxa, i nova temporada en la que, tal com dius, ens acompanya la directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, Janet Porter. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, doncs molt bé, molt feliç i amb moltes ganes.
Ens retrobem, ara ho dèiem, en aquesta sisena temporada del Penedès en Xarxa i sisena temporada que dijous, els dijous, a última hora, sempre la música pren protagonisme i una vegada al mes ens retrobem amb tu perquè ens apropis l'actualitat de l'Escola de Música, però també moltíssimes curiositats, entrevistes, moltes coses relacionades amb el món de la música.
Sí, intento que hi hagi molta variació i que no sé, puguem veure moltes facetes d'aquest gran univers que és la música. I ara, bé, acabem de començar tot just l'escola, el curs, per lo qual de l'escola poca cosa us puc explicar, que estem supercontents, superil·lusionats, amb moltes ganes de fer moltes coses. Us aniré explicant cada mes totes aquestes grans coses que estarem fent. I com a novetats, doncs, que aquest any intentarem ampliar la part de musicoteràpia que fins ara fèiem amb el taller d'altres capacitats. Aquest any volem intentar entrar també a fer-ne per gent gran i a fer-ne per joves amb problemes emocionals o, saps, que creiem que és un moment on potser hi ha molta joventut i molt adolescent que necessita una mica d'ajuda i que nosaltres podem fer el nostre granet de sorra. Però això us ho explicarem amb calma quan es faci realment real.
Això pel que fa a l'Escola de Música, i avui tenim molta música, i si et sembla, abans de dir res, posem música.
Doncs sí, hi ha moltes grans obres musicals que compleixen anys, però aquest any, en el 2023, Tubular Bells, de Mike Oldfield, compleix 50 anys. I abans que s'acabi l'any volia parlar d'aquesta gran obra, perquè va ser molt important per diferents motius que intentaré explicar-vos d'alguna o altra manera. L'obra va sortir el 25 de març de 1973 i va ser composta, interpretada, instrumentada i pràcticament enregistrada per un noi de només 19 anys que es deia Mike Oldfield, que es diu Mike Oldfield. A més, era un moment en què tenia una situació personal molt difícil i que les tecnologies no eren les que són ara, per lo qual va ser molt difícil crear aquesta obra i poder-la donar a conèixer. Ell era... tenia un petit equip, per lo qual va poder fer una maqueta, que la maqueta és una cosa que fan els músics, els grups, qualsevol que vulgui presentar una cosa a una discogràfica, a una productora. Doncs ell va poder fer una maqueta d'aquesta obra, de la primera part d'aquesta obra, per poder-la portar a les discogràfiques. Però només va veure portes tancades, ningú li agradava. Era un moment en què la música que s'escoltava, sobretot en el pop i en el rock, era la gran època del rock sinfònic, amb grups com Yes o com Pink Floyd, que feien música molt, molt ostentosa, no? Amb grans orquestres, amb grans muntatges, molts músics a l'escenari molt bons. I en canvi ell feia una obra que era com minimalista, no? Com una cosa molt, molt agosarada. I no agradava. Finalment va aconseguir que algú s'interessés per ell. Però veureu que la forma de composar aquesta cançó, com hem vist al principi, sembla tot el rato el mateix, no? Llavors, ell, la seva forma és que sigui per petites bases melòdiques, siguin riffs de guitarra o de baix, inclús. Riff és també això, no? un joc constant amb de notes, no? Amb qualsevol instrument. Doncs ell va fent aquesta complicació i encreuament i jugant amb les diferents melodies i va afegint instruments i va ficant instruments fins a arribar a un punt, sovint en un punt culminant, en què fa com una explosió, com un crescendo bastant important, i llavors repeteix aquest altre gran motiu. Això ho fan en diversos moments de l'obra. Si voleu, escoltem-ne una de les ocasions. Amb diferents instruments fins a arribar a aquest punt culminant, i aquest punt culminant tornarà a fer-lo pujar fins una altra vegada a recuperar aquest punt culminant. Ho podem sentir, si voleu, alguns minuts més tard. El seu és escoltar-lo, clar, escoltar-lo segur, tot sencer i de cau a rabo. Però clar, això com que avui no ho podem fer, perquè tenim pocs minuts per explicar tota una obra i una història, doncs, bueno, prefereixo explicar-vos també una mica la història. Com us deia, tothom rebutjava la seva obra fins que va aconseguir que uns tècnics de so i uns productors que treballaven a The Manor, que era un estudi que tenia el Richard Branson. Richard Branson és aquest senyor de la Virgin, no? que ara fa d'astronauta, bueno, que està bastant com una cabra, que és un d'aquests senyors tan rics que fan coses. Pues aquest senyor en aquella època venia a discos en el garatge de casa seva i tenia un petit estudi, un estudi xulo, però ninguna gran cosa, que es deia The Manor. Vale? Uh-huh. I aquests productors i tècnics li van dir: va, deixa que aquest nano gravi, a veure què fa i tal, i el van gravar i van flipar molt amb el resultat que van aconseguir. I és el que deia abans, no? Les tecnologies no eren les que són ara, no hi havia com ara multipistes que tu vas ficant instruments i aquí no passa nada. Mm-hmm. Ells tenien un enregistrador de 8 pistes, és a dir, només podies posar 8 instruments. Per poder-ne ficar tota la quantitat d'instruments que tocava el Mike Oldfield, i clar, tots els tocava ell, per la qual els havia de fer un per un, doncs van tenir que trucar el 8 pistes, no? Ficar-li una peça, enganxar-la de manera que no es borressin les pistes que ja estaven i se'n poguessin posar. És a dir, realment era un treball d'orfebreria. Wow. Aconseguir ficar tots els instruments que es volien amb el material que tenien de Manor, no? Total, van aconseguir fer la gravació, el senyor Virgin va acabar prou content, però li va dir que, bueno, que volia que hi hagués alguna cosa de cant. I de cant no, de cançó. Que volia que hi hagués alguna cosa amb lletra. Perquè, clar, en aquella època és el que et deia, no? En el rock simfònic, doncs, sovint hi havia cançons, hi havia un motiu, hi havia, no? Que si, bueno, no sé. I clar, el Mike Oldfield no volia una cançó en la seva obra. No hi pegava ni con cola. Però llavors va dir, vale, pues, si em fas que faci això, doncs em crearé el mestre de cerimònies. I va fer un tros que ja us posarem ara mateix, que és un senyor, un còmic que estava per allà gravant també, que un actor que va començar a presentar tots els instruments. I aquesta era la seva manera de dir, veus, ara ja hi ha paraules, ja no em pots dir que no hi ha paraules a la composició. Us poso uns moments abans de l'entrada del mestre de cerimònies perquè pugueu també veure el que és el riff, no? Un riff de guitarra i un riff de baix que comencen amb un motiu i van afegint algunes notes llunyanes que van portant fins al motiu principal. A veure si us agrada. Grand piano. Donant els instruments, el piano de cua. L'orgue. Va creixent, a part del que van apareixent tots els instruments, va creixent la intensitat. El baix elèctric. Velocitat.
Two slightly distorted guitars.
Guitarres amb efectes i distorsió. Les campanes tubulars que donen nom a disc. Bueno, veieu una miqueta la idea, no? Aquesta va ser la seva forma de dir-li al Richard, senyor, aquí tiene sus palabras. I bueno, la qüestió, sí, la qüestió és que va agradar i que finalment li van treure el disc. El disc es va vendre bastant bé, i la Virgin va vendre bastant, però, bueno, sí, però... Però llavors va passar que el senyor William Friedkin va escollir el motiu principal del Mike Oldfield, el del principi, que ara us el tornarem a posar, per la seva obra El Exorcista, la pel·lícula que va tenir un èxit brutal i que va fer que aquest motiu musical encara agradés més i va fer que es venguessin moltíssimes còpies del disc. De fet, va ser número 1 de la llista britànica durant molts anys i dins de la llista durant 279 setmanes, el qual era bastant increïble. Escoltem només un moment l'entrada que es va utilitzar per a l'exorcista, que l'heu sentit al principi, però per si acaso... Com que ja l'hem sentit, només la posem així a títol de recordatori. Us en recordeu la forma de l'exorcista en un fons negre i aquesta música va ser tot un bombasso. I de fet, va ser gràcies a aquest disc i a aquestes ventes que la Virgin va començar la companyia de discos del senyor Richard Branson, va començar a despegar, que es diu, a volar i a fer números i a arribar on està ara, que és molt amunt. Bueno, la companyia de discos no, però el senyor sí. Bé, doncs això. Com deia al principi, el Michael fila a part de ser un... O sigui, a part de ficar tots els instruments ell, o gairebé tots, i d'enregistrar i de composar i tot, era bastant virtuós i bastant bon músic. De fet, havia començat tocant amb bastants grups d'aquella època, com Kevin Ayers o com gent molt diversa, i us posarem un trosset petit al final de la segona part, pràcticament al final de la segona part, perquè veieu una miqueta aquesta manera de tocar que tenia, que era bastant, bastant important. Bé, doncs això, és una obra que va ser pionera en molts sentits, perquè va obrir molts camins per la música minimalista, per la música rock progressiu, pel futur indie pop, però la gràcia que té aquesta obra és que, a més, també juga molt amb les coses que li han sigut importants o que li van colpir o que el van sorprendre. Llavors es juga, no? Juga amb coses molt serioses i amb instrumentacions molt serioses i amb... Ell, per lo vist, era un tio bastant seriós quan no bevia. Però, per exemple, en la segona part hi ha un tros que és el tros del The Pit Down Man, en el que fa com una narració amb una veu estranyíssima sobre una estafa que es va fer al Regne Unit d'una troballa arqueològica que resulta que era tot mentida. Llavors ell, pues, no sé, fa una parrafada d'explicar... No sé, és la seva bogeria. I després l'altra petita conya que fa per donar-li aquest toc personal, perquè suposo que era important per ell, però també divertit o fins i tot còmic, és posar just al final de tota aquesta obra, que és, bueno, pues, molt, molt intensa i molt important, una versió d'una cançó tradicional que es diu The Sailor's Hornpipe i que amb aquesta peça jo crec que podem acabar així en plan diver.
Doncs ara pugem al volum i ho deixem aquí, Janet, com sempre. És un plaer tenir-te al Penedès en xarxa, avui més que mai retrobant-nos en aquesta sisena temporada del programa i res... Ens retrobem el mes d'octubre. Que vagi molt i molt bé.
Igualment.
Aquest dijous toca la seva fi al Penedès en xarxa. Acaben aquí aquestes 3 hores de ràdio matinals. Demà hi tornem, de 9 a 12. Adéu-siau.
Penedès en xarxa.